Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? La centenària història del Sabadell és tan llarga, tan extensa i profitosa que es fa difícil no trobar cap vincle d'alguna cosa amb el conjunt arlequinat. Parlem del que parlem. Avui, per exemple, marxarem fins a Xipre amb l'excusa del Sabadell Fuenlabrada de diumenge a la Nova Creu Alta, i aquesta vegada no serà per saludar el Xavi Roca, sinó un clàssic de les banquetes a casa nostra, exentrenador del Depor, del Córdoba o del Tenerife, entre d'altres, i en el seu dia ha plogut molt des d'aleshores, també jugador del conjunt arlequinat. José Luis Oltra, ara a la EC Lárnaca, el seu nou destí des de fa una temporada i mitja, després, precisament, d'haver sortit del Fernando Torres de Fuenlabrada. Una excusa, com qualsevol altra, per xerrar una estoneta amb algú que desprèn futbol pels quatre costats. És dijous 5 d'octubre, dia per escalfar motors d'aquest Sabadell Fuenla, fins i tot passant per Xipre.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem un cop més amb la Bea Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui és dia d'Europa League, Betis-Sparta de Praga a 7:45 i Villarreal-Rennes a les 9. Ahir a la Champions, Porto 0, Barça 1 i Atlético 3, Feyenoord 2. També juga avui l'Espanyol, ho fa a 9:45, al camp del Cartagena, jornada 9. L'equip perico pot aprofitar la derrota del Leganés ahir a Burgos per situar-se líder. Ahir a la tarda també es va conèixer que el Mundial del 2030 jugarà a Espanya. Bé, a Espanya hi ha 5 seus més. Els partits inaugurals, a l'Argentina, a l'Uruguai i al Paraguai, i al tram final, a més d'aquí, a Portugal i al Marroc. Vaja, que d'aquesta manera la FIFA va unir les dues candidatures principals i així problema solucionat. En bàsquet, la penya va caure en l'estrena de l'Eurocup a casa i per un punt, 62-63 a Badalona contra el Beşiktaş, i Marc Márquez canvia de marca, marxa a Ducati. El pilot cerverí deixarà Honda, la seva escuderia, els últims 11 mundials i amb la qual ha guanyat 6 títols. Les portes de l'Hotel Suís ja són obertes.
Avui visiten l'Hotel Suís.
I tenim per aquí a Cristian Herrera, a José Luis Oltra, Roberto Pozzato, entre d'altres històries. A més, també parlarem de futbol juvenil, d'handbol o de futbol sala.
L'actualitat de la primera ref.
Apunta a Grada B Pro que el Nàstic és l'únic equip de la categoria que acumula 4 partits seguits sense encaixar cap gol. Fa 448 minuts que no reben cap diana, la ratxa més llarga dels tarragonins a la categoria. I a les primeres divisions del futbol de casa nostra, només el Valladolid també suma 4 porteries a 0 seguides. De fet, en total, l'equip de Vidal ha sumat, atenció perquè la dada és molt cridanera, 26 dels últims 30 punts.
La notícia curiosa.
La llegim a l'Equip, a França. París 2024 signa un acord per impedir el pas dels vaixells per la Vila Olímpica. Les embarcacions no passaran per aquella part del riu Sena, a Saint-Denis, per motius de seguretat.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Atlético Palmaflor contra el Baca 10. Jornada 26 de la Lliga de Bolívia, partit que arrenca a les 9 hora d'aquí.
I a les xarxes socials.
Acabem amb un parell d'històries. Primer, el golaç de Guillem Correro amb el Puerto Sagunto, que l'Oar Gràcia ha compartit a les seves stories d'Instagram i també a Instagram. Marta Romancé donant per tancat el seu primer any com a ciclista professional. Estic molt feliç d'haver gaudit tant sobre la bicicleta, ha dit la sabadellenca.
Hotel Suís.
Oh. Som-hi, va, entrem en matèria. Avui, dijous 5 d'octubre, preparant aquest Sabadell Fuenlabrada. De seguida marxarem, com dèiem, en començar cap a Xipre per saludar José Luis Oltra. Abans, anem a l'última hora pura i dura del Centre d'Esport Sabadell. Avui, amb entrenament, com està sent habitual les últimes setmanes, els dijous, a la nova Creu Alta. No sé si qualificar-lo o no de porta tancada, però vaja, la idea és poder exercitar-se en el mateix terreny de joc del partit. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui, a la recerca d'aquesta segona victòria consecutiva després de derrotar el Sestao River, seria la tercera tot just de la temporada, l'equip preparant aquest partit i intentant consolidar-se en aquesta zona, podríem dir, tranquil·la, còmoda i, sobretot, donant per tancat aquest capítol de dubtes de la setmana passada.
Sí, intentant fer bo els tres punts del partit contra el Sestao i, sobretot, ja no tant sensacions, bàsicament pel que fa a la primera meitat, que no van ser massa bones, però més enllà de sensacions, com diem, confirmar aquesta dinàmica de victòries i aprofitar aquests dos partits a casa de manera consecutiva per poder, doncs, agafar com a mínim una dinàmica una mica més positiva i que, com dius, situï l'equip en la zona tranquil·la de manera més contundent. Anem a tenir avui un protagonista, ho ha estat al llarg dels últims dies, de fet el fet de la redundància de marcar el seu primer partit la setmana passada, el seu primer gol, perdó, la setmana passada davant el Sestao, doncs l'ha posat així una mica més en l'aparador, si és que ja no està prou, que és el cas de Cristian Herrera, una de les veus autoritzades de la plantilla, i amb ell hem pogut repassar diferents aspectes de l'actualitat de l'equip, sobretot aquest que estem comentant, Adri, el fet de com ha generat, com ha paït i com està gestionant l'equip, el fet d'haver guanyat de diumenge passat al Sestao, d'haver-se tret aquest pes del sobre segur, d'haver buidat una miqueta aquesta motxilla que els de Miquillador portaven a l'esquena. No sé si s'han apagat del tot els dubtes, però en tot cas, ara toca, com dèiem, reafirmar els tres punts diumenge davant el Fuenlabrada i recordant, ho ha fet així el de Santa Coloma de Farners, el factor de que aquesta plantilla es troba encara en plena construcció, que tot just s'han jugat només 6 jornades del campionat de Lliga. Ha recordat a Cristian Herrera que hi ha moltes cares noves, molta gent jove també que s'ha incorporat, insistim, a aquesta plantilla 23-24 del Centre d'Esport Sabadell, i si et sembla el comencem per escoltar insistint en aquest factor i en el factor tot just d'això, de parlar de cohesió i de com l'equip encara està en aquest puntet de maduració i de construcció.
Som molts jugadors nous, molta gent nova, molta gent jove, i crec que hem de crear encara una cohesió entre tots, et diria més dins el camp, perquè fora del camp, en el vestuari, crec que hem creat un grup molt i molt bo. Estem treballant, no? Estem treballant per crear aquesta cohesió dins del camp, que surtin llavors els resultats, i crec que això serà un procés a llarg plaç durant la temporada.
I un procés a llarg termini, i sobretot tenint en compte que mentrestant els resultats que es vagin donant, que sempre ajuda a construir tot a través o a partir de la victòria. Mentre això arriba o no arriba, el que sí que ha demanat Cristian Herrera és precisament el que hem tingut aquesta setmana, aquest punt de tranquil·litat, de paciència, i a l'hora de demanar, posats a demanar, que diria algú, doncs que mentre arribi l'equip a trobar-se al 100% de les seves possibilitats, que tothom vagi remant en la mateixa direcció.
Crec que això, com et dic, és un procés que s'anirà fent setmana rere setmana, que per això estem treballant, i bé, doncs aprofitar, com et dic, un altre partit aquí a casa amb la nostra gent per sumar una altra victòria i agafar la confiança que crec que fa falta a tothom.
Al voltant de tot això, Sergi, potser aquí la paraula clau són les expectatives que hi ha hagut aquesta temporada, no? Perquè a diferència de l'any passat, que ja sabies que sorties amb aquesta idea d'estar baix, d'intentar salvar els mobles, etc., aquest any tothom és coneixedor que la plantilla és un pèl millor, que a nivell pressupostari doncs també hi ha més calés que no pas a l'estiu, que no a l'hivern del curs passat, i potser la gestió d'aquestes expectatives és el que ha propiciat tot això que comentem de certs dubtes, de paciència que demanen els jugadors.
És cert que, a més, això ha vingut acompanyat malauradament de partits on la imatge ha estat més aviat tirant a pobre. No cal tampoc fixar-se molt més enllà. La primera meitat del partit contra el Sestao semblava que l'equip no havia acabat de reaccionar encara del que havia estat patir una setmana abans contra el Logroñés o una setmana abans, bé, tots aquests resultats, el de Tarragona, etc. No? Com venia l'equip en aquest sentit. Però sí que estic d'acord, i podem gairebé compartir-ho, que hem passat d'assumir que l'equip havia de patir per no baixar, m'agafo el que dius tu, estiu de la temporada passada, a que aquest any s'ha donat per fet que ja hi havia equip suficient com per lluitar sí o sí pel playoff. I aquí ens hem saltat al punt intermig, que és on crec que aquest Sabadell 23-24 s'hauria de poder ubicar sí o sí, que és en una zona mitja tranquil·la, gairebé sense aspirar una cosa i sense patir per l'altra, més enllà del que diguin després els resultats, evidentment.
Fins i tot per continuïtat de projecte, perquè l'entrenador no era nou, com va passar amb Gabri Garcia, sinó que continuava d'una bona ratxa del tram final. La plantilla acabes renovant a Hortolà, que era el teu principal objectiu, continuant els Cristian Herrera, Pau Resta, Ricard Pujol, etc etc. Hi havia una certa línia continuista en aquest sentit.
Sí, i això, evidentment, és el que potser més està pesant encara. Torno a insistir-hi, fins que l'equip no s'acabi de trobar. En tot cas, fent de ressò o agafant-nos aquesta tranquil·litat de la qual parla Cristian Herrera que cal, també ha deixat molt clar que no vol parlar d'objectius. Se li pregunta directament per quin ha de ser aquest objectiu de temporada pel Centre d'Esports Sabadell. Ell aposta per no capficar-s'hi massa, res que no sigui sortir d'un discurs habitual, que gairebé ja ha relat en tots els estaments, allò del partit a partit que va posar de moda el Cholo Simeone, doncs ara ja gairebé tothom s'ho ha acabat fent seu. Aquest pas a pas de seguir treballant i de tenir molt clar que quan toqui parlar d'objectius ja serà en un futur, com a mínim, diu, a mig termini.
Ho parlarem més cap endavant, per aviam a quina situació estem, i llavors doncs barejar quin objectiu tenim. Però com et dic, hem d'estar tranquils, treballar setmana rere setmana. Ja retorna una altra jornada aquí a casa, que hem de tornar a sumar de 3, i crec que això donarà una empenta a l'equip per llavors anar a Majadahonda i també buscar els 3 punts.
Gairebé un quart de dues, aquesta empenta que busca Cristian Herrera amb aquest nou partit a casa, el segon consecutiu, després del 3-0 contra el Sestao River. Toca el Fuenlabrada, un altre equip que està en zona de descens, Sergi.
Sí, i que com s'ha demostrat aquesta setmana, de seguida parlem del conjunt madrileny i del seu últim resultat, que va ser, sens dubte, la sorpresa de la sisena jornada. Abans, però, com diem, la importància de guanyar. Això des d'una vessant arlequinada només es transforma en importància pels punts, importància, evidentment, per sortir del descens, per veure-te la classificació, i, evidentment, el que comentàvem ara fa un moment, el fet de poder treballar amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta calma i amb aquest punt de paciència que els resultats sempre doncs fan encara més fàcil portar-ho a aquest acompanyament. En aquest cas, diu Cristian Herrera que la setmana ha estat immillorable.
Està clar que si guanyes pots afrontar la setmana d'una altra manera, treballar amb una certa tranquil·litat, de posicionar-te en una zona més tranquil·la, doncs et dona més confiança per treballar tranquil·lament. Però com et dic, és la categoria, no? La categoria és així de capritxosa. Pots guanyar, pots perdre contra qualsevol partit. I com et dic, ara només treballarem aquesta setmana per guanyar el Fuenla aquí a casa.
Tothom pot guanyar tothom, i si no que li diguin al Fuenlabrada, que diria algú, perquè només cal veure aquesta
o el primera, Depor,
sí,
millor,
primera victòria de la temporada, del conjunt madrileny, però el que estem dient, Adri, quina victòria d'aquestes que, sens dubte, si algú necessita una dosi de moral, la tens de cop, amb un sol partit, en 3 minuts, tens una dosi de moral d'aquelles que reafirmen tot. Van guanyar 2-1 al Deportivo de la Coruña, per si algú encara no sap de què ens estem referint, però és que perdien 0-1 en el minut 92 a casa, en el Fernando Torres, estaven perdent, i en 3 minuts, encara més de l'afegit, van tenir els madrilenys suficient per donar-li la volta al partit i per acabar sumant, com diem, la primera victòria, que no els hi ha servit a ells per sortir del descens. 5 punts suma aquest Fuenlabrada, 2 menys que el Centre d'Esports Sabadell, i són un dels equips que ara mateix, si acabés la Lliga després de 6 jornades només, perdrien la categoria. Per Cristian Herrera, això parla, i molt, dels perills que pot tenir aquest Fuenlabrada, aquest proper rival de diumenge a l'estadi de la Nova Creu Alta, però també insistia una vegada més en la igualtat que hi ha en aquest grup primer de la Primera Federació.
Que un equip que està a la zona baixa, que juga contra tot un Depor, que en teoria doncs ha d'anar primer, el guanya en el minut 95, i llavors d'anar perdent 0-1 en el 93. O sigui, això diu molt de la categoria. Crec que qualsevol equip pot guanyar qualsevol.
Doncs el que dèiem, Aquí tothom pot fer donar sorpreses i veurem, esperem que no, que aquest Fuenlabrada doncs, torni al camí o al mal camí en cas de donar ensopegada. Com diem, demà més entrenament, eh? Per última sessió preparatòria pels homes de Miqui Lladó. Demà serà Olímpia, després de la que, com deies avui, s'ha fet a l'estadi de la Nova Creu Alta. Després roda de premsa de Miqui Lladó, per cert. La podrem analitzar, com és habitual, els divendres entre el Pau Vituri i el Sergi Parc a l'Hotel Suís. I ja avançant en aquest partit del cap de setmana, recordem, 5 de la tarda, horari molt habitual, des de dos quarts de cinc, els del Sabadell en joc, i un Miqui Lladó que recupera Pablo Monroy. Recordem, el jugador castellonenc, sancionat, no va poder jugar contra el Sestao. Això el que ens aventurem a dir, Adri, és que té molts números Monroy de tornar a l'11, estava sent un dels intocables pràcticament fins a l'expulsió al nou estadi de Tarragona, i veurem si això provoca, d'entrada, un canvi segur, si alguna modificació més després de la victòria contra el Sestao del passat cap de setmana.
Doncs n'estarem pendents. Segur que demà se li pregunta una mica per saber quina és la idea que té Lladó de cara a aquest partit. Ens queden dues coses encara i marxem cap a Xipre. La primera, l'àrbitre. Avui, com a bon dijous, tenim designació arbitral i tenim un dubte si és Lajara o Lajara, perquè depèn d'on llegeixes, fins i tot a la mateixa federació, a vegades hi ha accent i a vegades no, però en tot cas, vell conegut, Jorge Tàrrega Lajara, l'àrbitre d'aquest Sabadell-Fuenlabrada.
Sí, tres precedents, i a més no són de gens negatius. Dues victòries contra l'Atlético Sanluqueño i davant el Costa Brava.
Ha vist marcar Moja i Zarfani amb la sabreta arlequinada.
Heroi en aquell partit, i a més per heroi a Gualda en l'empat contra la Morevieta. Per tant, de moment, tres partits amb Tàrrega Galàjara, dues victòries, com diem, un empat, i una curiositat més que dona això a vegades del món de l'arbitratge, que és fill del que també va ser àrbitre en el seu dia, de l'alacantí Tàrrega Sánchez, i si vols la curiositat avui que heu estat remenant números, Adri, també tres precedents del pare amb el Sabadell i gairebé calcats, resultats a banda, dues victòries, un empat també quan el pare de Tàrrega Lájara va ser l'encarregat de xiular el partit.
Tàrrega Lájara de Fuente Álamo, d'Albacete, el pare d'Alacant, i les victòries, a més, una per la mínima i l'altra per tres gols de diferència. O sigui que s'haurà de trencar aquesta setmana perquè serà el quart precedent i dubto que el pare estigui com per poder arbitrar un quart partit a aquestes alçades de pel·lícula.
Veterans, com a molt.
I l'última, sobre televisions. D'entrada, FEF TV, que és qui té els drets, llença una aplicació per Android i per iPhone. No sé si es veurà igual de malament que amb el navegador o no, m'imagino que sí, però com a mínim podreu veure-ho també a través de les aplicacions. I sobretot, parlant de poder-ho veure, informa Rafa Mainez que s'està negociant, sorpresa, un mes i mig després, com ja pronosticava algú en el seu dia, amb les autonòmiques. Per tant, han fet campanya de captació i ara comencem ja a caure amb el degoteig de les autonòmiques que acaben tenint els drets també d'alguns partits. Es diu que aquesta setmana ja el Depor Celta Fortuna serà el de l'estrena per les autonòmiques per la tele gallega i que hi ha 5 autonòmiques més que estan negociant.
Sí, es parla de ETV, de la Euskal Televista i per d'algun altre, i evidentment per l'interès que genera aquí a Catalunya, es parla de Catalunya de Catalunya i és entre aquestes 5 autonòmiques que estarien negociant amb ATM, que realment és l'empresa que gestiona els drets de FEFTV o FEFTV, que és a través de la plataforma que es pot veure als partits. Estava cantat. En un principi els propietaris d'ATM s'havien mostrat molt rígids de que no, que aquest any no, de que no tenien cap intenció. Com dius tu, ha trigat 6 jornades, 7 amb la que ens ve per endavant, en què ja tornem a ser. Per cert, avui alguns usuaris gallecs anaven a buscar la pàgina de la TVG si ja existia, i de moment a la programació oficial no surt aquest partit, però s'assegura que el Deportivo Celta Fortuna es podrà seguir en directe pel segon canal de la TVG, que és una autèntica meravella pel que fa a l'esport, modest i no tan modest.
I no només centrat en un equip. A Xipre has estat, no, tu?
Sí.
Bona plaça, eh?
Molt bona plaça per viure. Una enveja sana del que faràs ara mateix amb el protagonista.
Vinga, va, que marxem cap allà. Fins ara, Sergi.
Fins ara.
Portes giratòries.
Hem trobat dos futbolistes que han jugat al Fuenla i al Sabadell. Un l'any passat, Aleix Coc, excapità arlequinat. L'altre fa força més temps, el lateral Carlos de la Plata. Però avui marxem fins a Xipre per saludar un exjugador del Sabadell i exentrenador, aquest molt més recent, de l'equip madrileny. Escoltem el seu perfil avui amb la veu de l'Helena Molist.
Han passat passat 23 temporades des de l'estrena de José Luis Oltra com a entrenador. Ara el tenim al Xipre entrenant l'AEK Larnaca, amb el també exarlequinat Xavi Roca com a director esportiu. El de Burjassot, de fet, acaba de renovar fins al 2025. El seu anterior equip va ser justament el Fuenlabrada, segona A, amb 41 partits dirigits, 10 victòries, 18 empats i 13 derrotes. El seu currículum a les banquetes, però, és molt extens. Inclou el Catarroja, el Castellón, el Levante, el Ciudad de Murcia, el Tenerife, l'Almeria, el Deportivo, el Mallorca, el Recreativo, el Córdoba, el Granada i el Racing. Ens hem de remuntar molt més enrere per trobar el pas d'Oltra pel Sabadell. Va ser la temporada 91-92, amb només 22 anys i amb el centre d'esports a segona A. Va disputar 4 partits de Lliga amb l'Arlequinada, Avilés, Castilla, Barça B i Celta, i 2 de Copa. Venia del València Mestalla i després també va suar les samarretes del Levante, el Yeclano, l'Elche i el Benidorm.
José Luis Oltra, què tal? Com estàs? Com va tot?
Molt bé. Mira, per així per l'Àrnaca, per Xipre, una aventura que vaig començar l'any passat i content perquè les coses han anat prou bé fins ara. Enguany no hem començat tan bé, però la veritat és que es viu molt bé i va ser la primera experiència fora del meu país, fora de casa, sense la meva família, que sempre ha vingut amb mi, sense parlar quan vas vindre res d'anglès. Bueno, l'únic que tira a faltar és precisament la família, però tot el que més estic molt a gust i com t'he dit, ha sigut una experiència o està sent una experiència molt positiva.
De fet, ara sou setens a 3 punts de la Poel, que tanca el playoff pel títol. Europa vau jugar 2 rondes, us va fer fora el Maccabi per un gol només i acabes de renovar, no?, per l'AEK Larnaca.
Sí, la veritat és que bueno, l'any passat va ser espectacular, probablement, si no la millor, una de les millors temporades de la història de l'AEK, perquè arribarem molt lluny en les competicions europees, farem prèvia de Champions, prèvia d'Europa League, fase de grups d'Europa League, després caigarem a Conference League, arribarem a octaus, ens va eliminar l'equip que va quedar campió, el West Ham. I, bueno, jugarem partits molt grans, molt, bueno, que els millors somis podria haver jugat estant en Espanya. I després lluitarem fins al final per la Lliga, però l'equip al playoff no va estar igual i al final no tindrem nocions de guanyar-la. I enguany ens han eliminat en prèvia de Conference, el Maccabi, que té un grandíssim equip. I jo crec que si haguem jugat en aquestes eliminatòries prèvies en bar probablement haguem tingut més opcions, però bueno, el futbol és així. I després en Lliga no m'he començat bé, estem setes i l'equip a més encaixant molts gols i bueno, tenim que millorar, òbviament, resultats i tenim que...
Havíem perdut una mica el tram final, però hem escoltat bastant, José Luis. Allà tens moltes cares conegudes, sobretot aquí a Sabadell, per exemple. Un excapità i exdirector esportiu del Sabadell, com és el Xavi Roca, que evidentment és d'aquí, però porta tant de temps allà que gairebé és un xipriota més, no?
Sí, la veritat és que sí. Xavi és el director esportiu, és el que em va convèncer per a vindre. Un projecte molt seriós, ell treballa molt bé, a més és una persona extraordinària i estic molt content amb ell personal i professionalment i bueno, ell me va dir, perquè jo li vaig dir la veritat quan em va cridar, tinguem la primera videoconferència la temporada passada i li vaig dir, mira, escolta, jo no parlo gens anglès, i em va dir, no te preocupes perquè aquesta és una bona proposta per poder adaptar-te bé, perquè tindràs cos tècnic espanyol, perquè jo sóc espanyol, perquè n'hi ha 5 o 6 jugadors espanyols. I entonces, pues bueno, la veritat és que m'ha sigut molt més fàcil aquesta adaptació perquè ha sigut tot, com ell ja ha dit. En ell treballa molt bé, configura molt bones plantilles, te deixa treballar en el dia a dia, estem molt a prop un de l'altre i tenim molta confiança. I després, pues, el que estàs comentant, n'hi ha 5 o 6 jugadors espanyols i a més pues, n'hi ha algú de portuguès... parlen perfectament espanyol també. A Bruno Gama el vaig entrenar, per exemple, en el Deportiu La Coruña, i ha estat també en Alcorcón i algun equip més. I Rafa López parla espanyol. Després n'hi ha sempre algun sud-americà. Tenim un argentí, Facundo Sánchez, que ve de Panathinaikos. O sigui, que al final, pues, dins de tot, vas donant passets, vas parlant en anglès, me vaig soltant, te vaig entendre més, puc comunicar-me, no necessite ja traductor ni res d'això, però, bueno, més fàcil perquè quan no sé dir una paraula, pues la pregunta a un dels espanyols i m'ajuden una mica. Entonces, content per l'experiència, com te dic, lo més important és sempre els resultats, és lo professional, i en aquest sentit pues el club té bona estructura. A mi me va sorprendre la Lliga de Xipre perquè, bueno, n'hi ha bon nivell i cada vegada més, perquè cada vegada n'hi ha més diners, capital estranger, de Rússia sobretot, que venen a invertir així als clubs, i entonces, pues bueno, és un equip que està ben estructurat, seriós, en els pagaments, en els mitjans per poder treballar en el dia a dia, i que la veritat és que estic content, sí.
Doncs els Pere Pons, Fran Sol i companyia, que estan per allà també per Xipre a l'AEC. Et pregunto pel proper rival del Sabadell. La teva última experiència abans de marxar cap a la Lliga Xipriota va ser precisament el Fuenlabrada, encara que va ser a segona divisió i no a primera federació, que és on es troba ara mateix. Com recordes aquella etapa allà? Quin club et vas trobar?
Bueno, pues no ha sigut una experiència positiva, ho tinc que dir. El primer any, més o menys, jo arribo a mitjà temporada i l'equip fa una bona segon volta, o des que arriba l'equip millora, i bueno, no arribem mai a lluitar per els llocs de dalt, evidentment, però tampoc passem cap a pur i es quedem a mitjà taula, no? El segon any va ser tot diferent des del principi. És un club que realment no té la estructura per estar en el futbol professional. Ells volien fer un projecte, però realment va quedar això, en la idea de fer, no en fer, i pensant més allà en termini que en el curt plaç. I, bueno, pues el dia a dia és tot el contrari de lo que t'estic dient. El camp d'entrenament no està mal, però no està a prop de l'estadi. Tens que canviar en l'estadi, anar en els cotxes, el camp a vegades no està bé, no tens tot el material necessari pels viatges. Bueno, el dia a dia no és un dia a dia fàcil, no és un dia a dia que tingués molts mitjans, a poc que me puc queixar, i no és l'excusa. La plantilla aquest any, pues, jo crec que tenia carències i realment pues, no està bé. Jo no vaig tocar la tecla adequada, però darrere de mi vingueren dos entrenadors en cinc fitxatges en el mercat de desembre, i l'equip va acabar baixant, per lo que te dic, perquè jo crec que estàvem més preocupats del projecte de 4 o 5 anys que realment del present. I bueno, pues és un equip difícil. Normalment en primera ref sempre ha estat a la part d'edat. L'any passat no, l'any passat va patir moltíssim per mantenir la categoria, i enguany no ens començàvem a saber, però venen de guanyar al Depor, i bueno, pues sempre és un equip correós, és un equip que competitiu, és un equip difícil de batre, sobretot al seu estadi, que no és fàcil, però bueno, pues no sé, realment jo no tinc molt contacte ara amb la gent d'allí, perquè no em va agradar com me tractaren, no me vaig sentir recolzat a cap moment, inclús jo tinc la sensació de que faltaren a la veritat en moltes coses que me digueren, i no és dels equips que més estima, pels que ha passat sempre queda molt bé, en la gent de l'afició fantàstica, encara que el primer any jugarem a porta tancada pel tema del Covid, el segon any ja va vindre la gent i jo crec que en mi no va tindre cap problema, i l'afició molt bé. En la gent del club no tinc relació, i entonces, pues bueno, no estic molt pendent tampoc.
Clar, a primera federació estava pensant jo ara, venim d'un Fuenlabrada Deportivo, dos exequips teus, ara un Sabadell Fuenlabrada, també dos exequips teus, però a més tens el Córdoba, el Recre, el Castellón, o sigui que molts equips pels que has passat que estan a primera federació.
Saps què passa? Que són molts anys, perquè sembla que no, i jo me trobo molt jove encara, són 54, però realment són 20 i pico anys, i clar, ha passat per molts equips, la majoria en el futbol professional, perquè Córdoba, Depor, el Castelló no, el Castelló el vaig entrenar en segona B, però tots aquests equips, el Fuenlabrada és en el futbol professional, però per circumstàncies són equips que jo crec que la majoria haurien d'estar en una altra categoria, com el mateix Sabadell. Jo el Sabadell vaig jugar en l'any 91 en segona divisió, jo crec que és un equip que com a mínim té que estar ahí en segona divisió en el futbol professional, però bueno, pues ara circumstancialment pues estan jugant en primera red. No?
De fet, et volia preguntar, José Luis, per acabar, sobre el Sabadell i precisament sobre aquella etapa que deies, home, és que són molts anys, doncs ens remuntem a l'any olímpic, el 91-92, Com era l'Oltra de 22 anys que va venir aquí a Sabadell i al revés? Perquè a l'època crec recordar que era una mica de turbulències aquí a Sabadell. Quin Sabadell et vas trobar tu?
Bueno, lo primer, yo no te puedo imaginar la estima que le tinc al club y aquella temporada. Va ser espectacular y tinc molt bons amics d'aquella època, el Roberto Elvira, per exemple. Li tinc molta estima, encara que no parle quasi mai, al Lino, al Saura, a Arturo, al Barran, al Tom Incono. Me'n recorde molt de Zúñiga, Furdi, que sí que parlen en molta sovint també. Ara li està portant la recuperació del meu fill, que s'ha trencat el lligament creuat del genoll. Bueno, pues és un any, a més, era la primera vegada que hi feia de ma casa. En 22 anys jo havia jugat només en el filial del València, la primera vegada que hi feia. No me vaig habituar molt bé a estar allí jo sols, i va vindre a viure amb mi els meus avis, que encara vivien, i bueno, va ser un any espectacular de com vas viure, vivia al davant de la nova Creu Alta. I li tinc molt de carinyo, molta estima a Sabadell com a ciutat i al club, perquè es va portar molt bé. Vaig tindre problemes de cobrament, era Rafael Arroyos, que en pau descanse, i bueno, es va fer un projecte per a pujar de categoria, però després els impagaments, la poca serietat, i d'això jo crec que ens va passar factura i no rendirem acord a l'objectiu, i de fet ens salvarem molt al final. Passant-ho molt mal, però jo vaig a dependre molt de tots els veteranos, de Bocio, de tota aquesta gent, que com te dic, li tinc molta estima a tots els jugadors, i bueno, a Humbert, per exemple, o me'n recorde molt de tinguerem tres entrenadors a més, a començar a Luitxe, després tinguerem a Olmo, va acabar Pepe Martínez. Bueno, va ser un any complicat, però dins de tot me recorde d'entrenar en Torre Miramont i per ahí. Bueno, també era un club que li faltava una mica d'estructura i més serietat en els pagaments. Era un altre moment del futbol espanyol, no n'hi ha societats anònimes, no n'hi ha el control financer que n'hi ha ara, però bueno, estàvem en el futbol professional i va ser un any que te dic que tingui molts bons records i que guarde molts bons amics, en concret ja te dic, d'ahir de Sabadell, que està sempre contant-me com va tot, és Roberto Elvira i la seva dona Cintia i els seus fills. Són gent que li tinc molta estima perquè parla molt sovint amb ells.
I gent molt habitual també a l'estadi en el dia a dia d'ara del 2023. Doncs José Luis Oltra, que ha estat un plaer recordar aquestes batalletes, recordar una miqueta aquestes etapes d'anys enrere i ja per curiositat, jugueu crec que dissabte, el partit és diumenge, estaràs pendent de com va aquest Sabadell-Fuenlabrada o no?
Sí, jo sempre estic, no tinc contacte en algun amb el que te diguen en Fuenlabrada, però sempre estic pendent de com va ser que el Sabadell està a mitjà taula. Bueno, l'any passat va patir també, a més l'any passat tinguérem a Pablo Doñat d'entrenador de porters, que havia estat en el club i ell seguís molt la informació. Enguany ell va decidir no continuar i se'n va anar cap a Barcelona una altra vegada i ja et deia que sí que està dependent, per suposar que està dependent de com va el resultat i desitjar-li el millor al Sabadell per tota la temporada i que pugui estar una altra vegada pront en el futbol professional.
Doncs tant de bo que sí, i el millor també per vosaltres. Una abraçada pel Xavi Roca, dels amics de Ràdio Sabadell, i una altra per tu. Cuida't molt, molta sort.
Gràcies igualment, una abraçada. Adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Un plaer tenir gent així com Oltra. Déu-n'hi-do, la destripada o el mal record que guarda de Fuenlabrada, i per contra, en contraposició, el que sí que té de positiu d'aquí de Sabadell. A les 5, diumenge, aquest Sabadell-Fuenlabrada, i tant de boca amb els desitjos que es compleixin del tècnic valencià. Anem amb més futbol ara, a la divisió d'honor juvenil. El Mercantil arrenca un tram de calendari més plàcid que no pas el de les primeres 5 jornades. Això sí, amb un asterisc, eh? I és que els de Carlos López, per segona sortida consecutiva, marxen cap a les Illes Balears, aquest cop per jugar contra el Constància d'Inca. Fa dues setmanes la cosa no va poder anar millor, amb el triomf in extremis 0-1 contra el Mallorca a Son Bibiloni, i el tècnic espera repetir aquesta alegria.
Jo penso que ens servirà molt i, a més, el primer viatge vam guanyar i, a més, amb un rival d'entitat com el Mallorca. Per tant, sí, estem acostumats i espero que tornem igual de contents que la primera setmana que hem anat.
7 punts suma el Mercantil, havent puntuat contra equips d'entitat com el mateix Mallorca o contra l'Adam, mentre el conjunt d'Inca encara no ha estrenat el caseller de victòries. López, però, veu molta dificultat en l'enfrontament de dissabte.
Jo crec que el calendari ha sigut duríssim i, a més, penso que el partit de Constància és un camp un context supercomplicat, que crec que ens podia haver caigut a casa, que pots guanyar o perdre, però és que, a més, fas una sortida d'una altra cop a Illa, és complicada. Però, bueno, sí que és cert que en aquests partits, igual que ara diem que en aquest procés i en aquest estar a prop dels grans ens està funcionant, ara nosaltres, guanyant o perdent, que és una cosa que, de veritat, que nosaltres li relativitzem molt, perquè penso que això és molt llarg, sí que ara volem seguir estant a prop d'aquests rivals, que potser són del nostre nivell, però, a més, fent moltes més coses en pilota i fent moltes més coses en atac, aquest és l'objectiu.
Demà ha passat a 4:45 el partit i mitja hora abans, a les 4, obre la jornada a Olímpia el Sabadell Juvenil Zaragoza, segon partit consecutiu dels d'Albert Milà contra un conjunt aragonès després del balsàmic triomf a Osca el passat cap de setmana, i aquest serà davant d'un equip candidat a estar a la zona alta. Així ho pronostica l'entrenador Arlequinat.
Serà un rival de tops que quedarà pel nivell de la plantilla, top 5, top 6, estic convençut, però és que nosaltres estem en un punt ara on crec que, bueno, crec no, tinc claríssim que els ficarem les coses molt complicades, i més jugant a casa, que aquesta categoria ja sabem com va, que has de fer molt fort de casa, perquè fas viatges molt llargs i moltes vegades costa molt puntuar quan fas un viatge llarg o jugues fora de casa, i hem d'estar amb això, amb fer-nos molt forts a casa i ficar-hi les coses molt complicades a Saragossa.
Amb la confiança recuperada, arribarà el juvenil del Sabadell a la cita després d'aconseguir la primera victòria del curs, insistim, en la darrera jornada. Milà confia que aquests 3 punts hagin servit de punt d'inflexió.
El jugador també, un cop guanyes el primer partit, tu comences a creure, i crec que aquesta plantilla té molt potencial, i el primer que hem de fer és que ells comencin a creure, i llavors tots tirarem i els 25 jugadors de la plantilla s'ho creuran i començarem a puntuar molt més. Però, bueno, jo molt content perquè, també sobre el meu punt de vista personal, des de l'àmbit personal, iniciar amb el càrrec oficial i aconseguir els 3 punts a Osca també ens demostra a nosaltres mateixos que treballant bé i treballant molt, les dinàmiques també canvien.
I un grau per sota, la Lliga Nacional Juvenil, el Juvenil B del Centre d'Esports, rep diumenge 4:45 el Nàstic Manresa. Els d'Isaac Marcos són novens, amb 3 punts, mentre que els del Bages s'han fet el 9-9 i col·lideren el grup juntament amb el segon juvenil del Barça.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 20 minuts mal comptats queden encara de programa. Hem de parlar de tot el bloc poliesportiu extens que us hem preparat per avui, futbol sala, voleibol o handbol, perquè aquest dissabte a les 6 tornem a tenir derbi al carrer Boccaccio, una altra vegada Oarc Gràcia-Sabadell, handbol Sant Quirze. Després de la derrota 23-24 del Plata femení, l'equip de Pere Llats prepara el derbi masculí. El tècnic reconeix que un partit d'aquestes característiques esperona qualsevol vestidor.
No cal dir gaire, no. La veritat que és un partit que els nanos tenen moltíssimes ganes. Ho comentaven ja al vestidor, ja fa dies que es comenta, no?, que una de les coses més maques d'aquest any de Nacional és poder tornar a jugar al famós derbi Oarc Sant Quirze, un derbi que ja fa molts anys que sabem que es juga i que ja, no?, pues aquest, li direm com salseo de derbi de tota la vida. I els nanos tenen moltes ganes.
Atenció amb les dades prèvies a aquest derbi masculí. D'entrada és un quart contra cinquè. Els dos equips arriben empatats a 4 punts i per aquest ordre, de moment, a Primera Nacional, han sumat dues victòries seguides i una derrota ajustada en l'últim partit, en tots dos casos. Camins similars, però a Llats li afegeix matisos.
L'única diferència que diria jo és que el Sant Quirze va iniciar un partit contra Sant Cugat que semblava que havia de ser molt fàcil per ell. Van tenir una diferència de 5-6 gols al principi de la primera part i semblava que el partit havia d'anar molt focalitzat cap a la victòria del Sant Quirze, però Sant Cugat, amb l'estratègia que té i els jugadors van saber treure rendiment amb el treball amb el pivot i al final van poder treure un partit que semblava que fos impossible, no?
L'embol Sant Quirze, això sí, ve de més amunt. Estava a plata els dos últims cursos, amb la qual cosa, a part de no haver-hi derbi en els últims anys en Lliga, és un altre dels candidats a la part alta d'aquesta Primera Nacional. Allats, de fet, ha elogiat la plantilla que té Rudi Reig, el tècnic quirzetenc.
Disposen d'una base molt gran de jugadors amb molta qualitat i destacaria, sobretot, lògicament, el Ricard Reig, el pivot, i després al primera línia al central Alejandro, que és un jugador bastant determinant de l'equip. I veurem, tenen un sistema tàctic molt obert, mirarem a veure que de vegades no, aquí hi ha el joc entre entrenadors, de pensar què prepararà l'altre entrenador de cara al nostre partit, i bueno, a veure què tal va.
A les 6 de la tarda serà demà passat aquest final de Tourmalet per l'Oar Gràcia amb rivalitat inclosa, aquest derbi a casa al carrer Bocaccio al pavelló municipal de Gràcia contra el Sant Quirze. I més tard, a 9:15, el femení visitarà el Ribes després de caure precisament en aquest mateix duel que dèiem ara de proximitat contra el Sant Quirze. Mercè Buixó, la portera verdiblanca, espera recuperar la regularitat en aquest proper desplaçament.
Esto nos va a servir de como golpe en la cara, como se dice, de que no nos podemos confiar en nada y nada de altibajos. Hay que corregir eso y de aquí para adelante y sobre todo para arriba. O sea, nada. Y sobre todo el próximo rival, que es Ribes. Y nada de confiarse, porque es un equipo también fuerte y no está nada mal.
No valen les confiances. Carol Carmona, l'entrenadora del Gràcia femení, també ha descrit aquest rival, que és nouvingut a la categoria. Aposten també per la velocitat, com l'Oar, però, això sí, amb menys experiència que les sabadellenques.
És un equip que té moltes cames, un equip molt jove, un equip que li agrada córrer també. Sí que és veritat que a nivell d'experiència doncs no la tenen. Nosaltres per aquí, per aquesta banda, hem d'apretar molt a nivell d'experiència, a nivell de córrer, que ja tenim nosaltres també l'hàbit, no?, de defensar i córrer, i per aquí, sobretot per experiència, per qualitat de les jugades que tenim, no ens podem deixar guanyar.
L'Oar segueix sent segon classificat a la mateixa divisió d'honor plata femenina, però per Avaraix, havent perdut aquesta última jornada, com dèiem, encapçala ara un grup
de
6 equips.
Si lo ves así, es claro que no podemos pinchar ni en este ni en ningún.
Ara sí que havíem escoltat a Mercè Buixó, dèiem que havent perdut l'última jornada encapçala l'Oar femení un grup de 6 equips que estan empatats ara mateix a 4 punts. Haver perdut ja i tenir el líder Mislata ja amb una petita primera escletxa a 2 punts afegeix un punt de pressió a l'equip o és massa d'hora? Responen per aquest ordre Buixó i Carmona.
Si lo ves así, claro que no podemos pinchar ni en este ni en ninguno más, pero al final no estamos mirando las fases, estamos mirando en disfrutar, en sobre todo ganar, que es lo que de verdad es nuestro objetivo, y si luego llegan las fases y repetimos o mejoramos la temporada que viene, pues genial, o sea, genial para nosotros y para todo el público que nos sigue y la gente del club y la gente que nos viene a ver, que al final que es lo que nos llena de energía también fuera del campo y dentro.
Estem a la tercera jornada, pressió, jo crec que encara no hi ha cap tipus de pressió. Nosaltres hem d'anar partit a partit i estic convençuda que els altres equips perdran punts. Quan arribem al Nadal, al peron del Nadal, ja veurem a veure com està la classificació, però tots els equips es deixaran un punt, segur.
El Ribes, per cert, suma 2 punts ara mateix al triomf per la mínima en la jornada inaugural a la pista de l'Onda. El partit demà passat a 2:09 a Sant Pere de Ribes. I els sèniors de vòlei del Natació Sabadell estrenen temporada també demà passat. Comencem pel masculí, que encetarà el seu tercer curs consecutiu a la Superliga 2 per segon any amb el Roberto Pozzato com a tècnic. El saludem en directe. Què tal? Com va tot, Roberto?
Hola, bon dia.
Enceteu temporada dissabte, ho feu a Saragossa. Amb quin objectiu us heu marcat aquesta temporada?
com a mínim millorar la posició de l'any passat. O sigui, volem creure que, bueno, que estem construint alguna cosa important i bueno, la continuïtat de l'any passat.
Per tant, dedueixo que no heu hagut de canviar molt la plantilla o com a mínim que sí que manteniu una certa línia continuista de treball i de jugadors.
Sí, sí, per suposat. El nostre objectiu principal és pujar el jugador de la casa i, per tant, puntar amb els joves. Llavors no han fet grans canvis, a més que no tenim moltes possibilitats de fitxar nous jugadors.
Pràcticament el que heu fet és apuntalar alguna baixa o algun fitxatge puntual i poca cosa més, no?
Sí, exacte, sí, sí.
Quin balanç feu de la pretemporada que heu jugat fins ara?
Bueno, només hem fet un parell de partits en la Lliga Catalana i hem fet moltes proves, perquè, com tu dius, hi ha un parell de persones de nous a la plantilla i, bueno, i més joves han d'encontrar rodatge per poder jugar en Superliga 2. Però, bueno, jo faig una valoració positiva. Hem vist que necessitem per poder començar amb força i així ho farem.
Clar, de la Copa ha passat ja, diria, un parell de setmanes d'aquest doble compromís que deies. Es fa una mica estrany que comenci tan tard la Lliga, el fet de tenir proves fa 15 dies, però tot i que hi ha algun amistós segur, algun partit, entrenament, feina de dia a dia, però com que un agafarà amb ganes per com comença de tard la Lliga, no?
Bueno, sí, diuen que la Lliga sempre comença més o menys la primera setmana d'octubre, i els altres partits organitza la Federació Catalana per fer una mica de rodatge, no només dels equips que estan aquí, sinó també dels àrbitres i del funcionament de la competició, abans de que comenci la competició catalana.
Jugueu a Saragossa, tot això. Jugueu sí. Dissabte, 9:15 de la nit, amb el que es pot allargar un partit de voleibol si va llarg. Déu-n'hi-do l'hora.
Sí, bueno, no és molt còmode, però... Bueno, no crec que afecti massa a l'hora de partit. Sabem que un rival, bueno, interessant, el resultat és molt obert i podria ser també un partit molt llarg. O sigui que a lo millor tornarem molt de
Aviseu, aviseu a casa, no? Que no us esperin
sí, exacte,
per sopar
sí,
ni per dormir,
que
ja arribareu. Del rival que coneixeu, com esperes que sigui el partit? Em deies ara que la idea és que sigui un duel igualat.
Bueno, el rival té dos jugadors que tornen de la divisió d'honor, que tornen al seu equip, que havien marxat i han tornat, i és un equip que coneixem, bastant imprevisible, però és un equip força contundent, o sigui, no esperem un partit fàcil i probablement no serà un partit curt. Si és curt, és curt per a ells.
que també és veritat, si ha de ser curt, que sigui amb un 0-3. La última, pensant una miqueta en el pla de partit que puguis tenir, en allò que puguis tenir al cap per dir-li a la plantilla, a l'equip, als jugadors, en la prèvia del partit, no sé quines consignes llançaràs a la plantilla abans del partit. Sempre es diu el tòpic aquell, no?, que començar amb bon peu una lliga doncs t'aporta, i a més amb una plantilla jove com la que tens, doncs un plus de confiança per les següents dates, però no sé, més o menys, per on tens previst, jo que sé, per exemple, la xerrada prèvia al partit, per on tiraràs?
Bueno, jo crec que el més important és que continuem fent el que estem fent. O sigui, el treball està marcat per arribar a un cert nivell i no hem de perdre de vista els objectius. Els objectius són els objectius de la temporada, no són els objectius d'un partit. Sí? Està clar que aquest partit dona confiança per res de la temporada, però nosaltres tenim el nostre treball i com que treballem amb joves, pues crec que el primer objectiu és buscar una trajectòria a llarg termini.
Doncs pensant més a llarg termini, no només en aquesta cita de 9:15 de la nit a Saragossa. Roberto Pozzato, que vagi bé l'estrena de la Lliga i tota la competició en general, i bon viatge, sobretot, de tornada. Una abraçada.
Vinga, gràcies a tu. Adéu.
No només comença la Lliga el masculí, també ho fa l'equip femení, que debuta aquest cap de setmana, en el seu cas, a la Primera Nacional, un grau per sota. Les nedadores van acabar novenes la Lliga la temporada passada i, a més, salvades in extremis en una última jornada un pèl fratricida. Ara buscaran millorar també els resultats d'aquest curs, com deia ara el Roberto Pozzato en el cas del masculí, tenir una mica més de tranquil·litat i no haver de suar fins a última hora per mantenir la categoria. Aquesta plantilla sí que ha tingut més canvis, tot i continuar, les jugadores que venien de les categories inferiors s'ha hagut també d'incorporar peces noves en funció de les necessitats que tenia l'equip nedador. L'entrenador Xavi Perales és prudent, precisament, suposo, per tot una mica, a l'hora de plantejar fites a llarg termini.
La idea es mejorar lo de la temporada pasada, ir viendo cómo se desarrolla sobre todo la primera fase, para conocer bien a los rivales, porque no solo nosotros tuvimos muchos cambios de equipo, sino también los demás, por la información que tenemos, también han tenido que reestructurarlos, y también conocer a los equipos nuevos, porque tenemos equipos nuevos en la categoría, producto de los ascensos y descensos. A partir de ahí, una vez que podamos tener un buen parámetro y conocimiento de los rivales, replantear objetivos en función de cómo vamos nosotros también en la Liga.
El rival en aquesta primera jornada de Lliga serà un vell conegut, el Sasell Lleida, amb qui ja s'han vist les cares precisament a la Copa Catalana, amb la victòria 2-1 per les sabadellenques d'ara fa 15 dies mal comptats. Perales destaca sobretot el seu bon nivell en defensa com a punt fort de les del Segrià.
Sasell és un equip molt aguerrido en defensa. Cuesta mucho vulnerar el trabajo defensivo que tiene Sasell. Nosotros el fin de semana lo pudimos hacer. Esperamos que también podamos hacerlo ese primer partido y tratar de analizar si fueron haciendo algún ajuste de los problemas que tuvieron el fin de semana pasado. Y bueno, preparar el partido con esa nueva versión, si podemos decirlo así.
Doncs preparant el Natació Sabadell de vòlei femení, la seva estrena a la Primera Nacional. En el cas dels nois, la Superliga 2 masculina comença amb un desplaçament a Saragossa de l'equip sabadellenc. En el cas de les noies de Perales, l'estrena serà també demà passat, però més d'hora, a 6:45 de la tarda, i sobretot a casa, a les naus, als pavellons del club.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Tram final de programa, parlem de futbol sala. El Natació Sabadell i l'Escola Pia afronten els primers desplaçaments de la Lliga fora de Catalunya i tots dos ho faran contra equips que els està costant assentar-se al grup 3 de la segona B, especialment el rival dels nedadors, el València Futbol Sala, que després de 3 jornades tanca la classificació, és el CUE, amb 0 punts, 0 gols a favor i 19 en contra, una mitjana superior a 6 dianes en contra per enfrontament. Curiosament, serà el segon viatge a Terres Valencianes en pocs dies pels de Pau Machado, hem dit que era el primer de la Lliga, però també van anar en Copa, fora de Catalunya, a Terres Valencianes, en aquell cas, per guanyar amb polèmica, amb tot el que va suposar també aquell partit a nivell extraesportiu des de la graderia, amb insults, escopinades, etc. Però victòria nedadora al cap i a la fi a la pista del Pilar a la pròrroga. El tècnic ha demanat als seus no relaxar-se per les estadístiques, sobretot del fanalet vermell de la segona B de futbol sala, de moment, i continuar en la bona línia que està mostrant l'equip fins ara.
Preparant-se mentalment, de que no ens anem molt a dalt, sempre els dic que s'ha d'equilibrar i València jo crec que és un altre desplaçament de diverses hores i hem d'anar a afrontar-ho ja amb la humilitat d'aconseguir 3 i imagineu-vos, ens ficaríem amb 10 punts que a les 5 primeres, 4 primeres jornades ens dona molta tranquil·litat, no? Però bueno, jo crec que nosaltres hem d'anar partit a partit, l'equip està millorant i l'important és que intentem anar passet a passet en nivell del model de joc, de com defensar, intentem minimitzar els errors, però content, supercontent, de veritat, de com m'està tractant el grup, de com m'està facilitant el club i amb la meva feina doncs crec que estic tranquil.
Doncs bona arrencada pel conjunt nedador. Dissabte a 6:45 serà el partit al pavelló Sant Isidre i invicte, recordem, arrencarà la jornada al Natació Sabadell amb un 7-9 i just per sota la taula, 6è, i situem ja a l'Escola Pia, amb 6 punts, un de menys. Una de les novetats aquest any és que el grup de catalans i valencians hi ha un equip aragonès, aquest el Monacid, que el curs passat jugava al grup 2 i que enguany ha caigut a la mateixa lliga que el Natació Sabadell i que l'Escola Pia. De moment, 3 punts pels saragossans, els que van aconseguir en l'únic partit que han jugat a casa seva contra el Bellsport l'Hospitalet a la segona jornada. Leni Ramos, jugador escolapi, confia que el viatge a terres aragoneses no passi factura a l'equip.
Es verdad que el domingo llegamos y ya toca jugar y bueno, y no va a ser tan fácil, pero bueno, yo creo que sacaremos los 3 puntos. Yo veo muy bien al equipo y veo que ahora vienen 2 jornadas que hay que sumar 6 puntos sí o sí y colocarnos salva en la tabla.
Atenció amb l'horari pels de Pedro Donoso també, no perquè sigui molt tard com el vòlei, sinó tot el contrari, diumenge a les 12. Per tant, hauran de matinar per anar cap allà. El duel començarà al pavelló Los Baltasares del Monacid de la Sierra.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I fem un apunt molt ràpid abans de repassar el menú del demà aquí a l'Hotel Suís de ciclisme, perquè tenim avui competint a David de la Cruz en una setmana molt italiana pel ciclista d'Espronceda i, a més, en una de les últimes cites amb el mallot de l'Astana. El sabadellenc competeix avui a la Gran Piemonte. Ja us dèiem que l'objectiu és acabar fent el que abans era el Giro di Lombardia, i Lombardia, que és com es diu ara. De la Cruz comparteix equip avui amb Scaroni, amb Garfoli, amb Moscon, amb Harold Tejana, amb Feline i amb Cesbol en aquesta cita. Gran Piemonte continua de clàssiques al País Transalpí. El ciclista, de moment, encara no tenim el seu nou destí per la pròxima temporada de l'Astana Kazakhstan. Atenció, perquè demà el Pau Vitorí, al capdavant de l'Hotel Suís, marxarà fins a Can Llong. Farà el programa des d'allà, des de la Finet Work Aquàtics, a la 1 en punt, amb el Media Day del Natació Sabadell, prèvia a l'estrena del waterpolo femení a la Champions. Diumenge, l'equip de David Palma juga contra el Mulhouse francès. Demà hi ha dia obert als mitjans a la piscina, dia d'entrenament obert als mitjans, i estarem allà presents amb el Pau Vitorí, però no només això, sinó també amb la prèvia del Sabadell Fuenlabrada, amb el que hagi dit Miqui Lladó una estoneta abans en roda de premsa, i també amb les estadístiques d'aquest partit, sense oblidar que demà tenim cita europea a Bucarest, a Romania, Steaua Astralpool masculí a la Champions, també de waterpolo, però la masculina. Gairebé les dues, només resta enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre, de la Beatriz Aguilar. Ara tots ens posem al dia amb l'Helena Molís i tot l'equip d'informatius amb el Notícies Migdia per recuperar el programa d'avui. Tan fàcil com entrar a radiosabadell.fm i buscar el podcast de l'Hotel Suís. Que passeu un bon dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.